Bones festes.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, avui especial Cap d'Any. Tenim molts pares adolescents amb ganes de festa. Com esteu?
Bé!
Que teniu ganes de festa?
Sí!
Qui té més ganes, els pares o els fills?
Els fills!
Bé, avui poden dir allò de no venim amb manual, venim en marxa.
Sí!
Què voleu sobre què farem avui?
Sí!
Vinga, i t'ho hem de dir que la primera hora heu de portar-vos bé i estar una mica tranquils perquè serà més reflexiva, d'acord?
Sí.
Està bé, per acabar l'any. Primer parlarem amb un dels nostres especialistes sobre les primeres sortides, no de marxa, sinó d'aquestes d'anar al parc, al cinema. I després també reflexionarem una tertúlia, atenció, sobre propòsits intergeneracionals de cara a l'any que ve.
Wow.
Està bé, no?
Sí.
També recordarem els millors moments de l'any.
Bien!
I després tindrem una segona hora de programa que tindrà una part infantil i una altra retro, pels pares.
Perfecte.
I per ballar.
Bien!
Bé, no? Sí. Salvador, a tu t'agrada ballar, m'han dit.
Sí, això m'han dit, també.
Vinga, i doncs esteu preparats?
Sí!
I de poquet a poquet, ara començam amb l'especialista. Abans d'entrar de ple en les sortides i en soci propis de la nit de Cap d'Any, volem aturar-nos en un pas previ que moltes famílies viuen just en aquestes dates. Durant els períodes de vacances és molt habitual que en els primers anys d'adolescència, cap als 13, 14 anys, els al·lots i al·lotes comencin a fer les primeres sortides amb amics sense adults. No parlant d'anar de marxa encara, sinó d'aquells primers plans més autònoms, anant al cinema, quedar en un centre comercial, passar sobre baixa a un amic. És un moment important per ells i també pels pares. Per això avui, abans de parlar de la gran festa, volem entendre què signifiquen realment aquestes primeres experiències, quines habilitats posen en joc i com poden ser acompanyades amb, podríem dir, tranquil·litat. Per parlar-ne ens acompanya el nostre psicòleg Joan Soler. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, molt bé, encara de xerrar d'això.
Tema interessant,
sí,
no?
Sí.
Aquestes primeres sortides amb amics, què suposen en l'autonomia dels al·lots?
Bé, mos està movent una edat que és l'adolescència, val? Més petits pues, no acaba de tenir molt de sentit fer aquestes sortides, en la qual surt el concepte d'independència, d'autonomia, on comença a individualitzar-se la persona i s'expressa a través d'aquest fet de fer plans sense els pares. Què passa? És un tema complicat, perquè si no hem pogut treballar prèviament moltes coses, que ara en xerrarem, pot haver un pot de tensió, no? I s'ha d'organitzar bé.
Molt bé, i avui ho organitzarem bé, per això te tenim aquí per donar-nos consells. Clar, perquè quines eines, podrien dir, o habilitats emocionals, socials, executives, no? Fins i tot, és a dir, d'organització, se posen en pràctica en aquestes experiències?
Tenim dues grans agrupacions. Per una part, com bé has dit, les executives, tenim planificació, memòria, atenció, val? Que juguen un paper important a l'hora d'organitzar aquesta quedada i de realitzar-la. Però després, molt important, i en aquesta edat més, totes les variables emocionals. Aquí tenim una mescla d'il·lusió per fer aquestes coses noves, d'alegria perquè el pla engresca, però també n'hi ha d'altres que ens poden donar problemes, com por de no saber fer-ho bé, por de no encaixar en aquesta activitat de grup fora d'escola, fora de l'equip, fora del context que ens uneix, i també, d'alguna manera, vergonya, que és una emoció tremendament destacada dins l'adolescència. Tot això donarà molt de color a la quedada. i especialment les negatives són el repte a superar en aquesta època.
Clar, i gestionar, imagina, imprevist, que les coses no vagin com tu pensaves. És com un primer assaig a molts de nivells, no?
Sí, jo sempre dic que s'entorn, aquestes quedades a llocs, és un escenari, però sobretot és un laboratori, on s'experimenten. Aquella broma que apareix que dins el teu cap ha de ser tremendament
Boníssima.
Divertida i tothom se queda amb una cara de pansa que dius, però ara què he dit?
No ha funcionat. No?
I és un laboratori on experimentes, on creix, on pots aprendre moltes coses.
Per tant, són importants.
Molt importants.
Molt bé, anem un poquet en el paper de les famílies. Mm. A veure com ho han de gestionar. Quan arriba aquesta primera vegada que es demanen sortir tots sols amb un amic, quina informació bàsica haurien de tenir en compte els pares?
Bueno, aquí intentaré ser operatiu.
D'acord, pràctic.
Perquè tenim lloc, ruta, horaris, tipus d'activitat, assistents, val? I tota aquesta informació és molt important per si hi ha un ensurt. Els pares puguin intervenir, puguin donar suport, puguin anar a recollir, puguin... S'ha de saber, val? Perquè si no, la cosa se mos complica, se mos pot complicar. Després hi ha altres qüestions més pragmàtiques, com dur una mica de bes, sobre manejar la targeta de transport i el transport públic, el mòbil, que en parlarem d'ell, sí. Amb bateria, connectat a la xarxa, aquestes coses, en mode avió, és com si no dur mòbil, val? Són coses a tenir en compte i que ho han de tenir com una espècie de llista mental a l'hora de organitzar això amb els nostres fills.
Molt bé. Ara te faré dues preguntes en una. Quins aspectes convé negociar i abans de permetre més o menys autonomia i també quins factors dels propis adolescents hem de valorar?
Aquestes respostes les faré a l'inversa que me'ls has fetes, val? Perquè la primera i la segona estan molt condicionades perquè si no tenim un lot suficientment madur, responsable, que ha demostrat solvència amb petits reptes d'anar a fer la compra d'un descuit, anar i tornar d'escola, si és que és adient el trajecte, anar a caspre dins que s'ha d'agafar un bus de tres turades, val? Si no ha demostrat solvència amb aquestes petites accions, mos costarà molt dir és el cumpleaños de no sé qui, anem a dinar no sé on i després anirem a fer una volta per Palma.
Mm.
Ostres, però si no saps anar a aquest to, com te'n pots anar per Palma? Val? Lo qual, aquesta segona part del grup de preguntes condicionarà molt allò que cedirem, negociarem o podem arribar a acordar de que se pugui fer o no se pugui fer. És obvi que si un jove no és capaç de fer servir el transport públic, pues no podrà anar a una quedada molt en fora,
fora
molt
clar.
En fora, perquè no hi ha seguretat de que hi arribi o de que torni.
Han de ser pràctics, també,
ser pràctics,
clar.
I a lo millor tampoc mos ve bé anar-lo a cercar o acompanyar-lo, que també pot ser part de la realitat. Val? A lo qual, les capacitats de jove condicionaran allò que han d'acordar.
I ara ve una pregunta complexa. Com podem evitar que les nostres propis pors o experiències passades condicionin massa aquest moment? Aquest moment de dir fins a on arribam.
Hi ha espines, eh? Aquí hi ha espines, perquè aquest concepte es complexa, perquè si duim un espòs ja del passat, perquè mos ha passat alguna cosa, el que sigui, perquè tenim més fills i amb altres fills han passat algunes circumstàncies, val? Bueno, ho he comentat un poc abans. La confiança i la por són com a dues qüestions antagonistes. Per experiències negatives que haguis pogut tenir en el passat, si s'ha fet un bon treball previ amb el jove, en teoria hauria de restar por i augmentar la confiança. Per tal de que tot això sigui dolç, s'ha de fer aquesta feina prèvia que ja han enxerrat altres programes de com afavorir l'autonomia de joves, no? Però sí, és a través d'aquest concepte, la confiança seria.
Molt bé. Anem a la relació amb altres pares, perquè ells se relacionen amb els amics, però, clar, quina ha de ser la relació amb els pares dels amics en aquestes edats? Quan són més petits, quedes, fins i tot a vegades te fas amic dels pares, però potser van a l'institut, no coneixes els pares. És important tenir relació amb ells, que s'ha de comentar, coordinar, sense caure tampoc en un extrem de sobreprotegir.
Si estem en un context que és adolescents ja han anat plegat des de l'infantesa, probablement ja coneixeran les famílies, val? Ni que sigui de porta d'escola. Uh-huh. Probablement estarem en grups de pares, que són poc perillosos aquests grups,
el
qual tindrem els contactes, val? No cap per aquí, d'alguna manera estan protegits. Però sí que és important... No podem ser amics de tots els pares dels nostres fills, val? Però sí que conèixer-los. Conèixer-los per saber també quin tipus de família són, quines actituds i quines, bueno, formes tenen, per tal de també prendre algunes decisions. Hi ha famílies que potser per res del món deixarien que el seu fill quedés a dormir en aquella casa, perquè potser se tanquen dins el quarto, que és una espècie de búnquer, i pot passar de tot. Mentre que altres famílies que saps que són més responsables, doncs dius, pues, potser pues sí. Val? I sí que és important estar connectats, tenir contactes i que hi hagi una comunicació.
Molt bé. I ara anem, tu ja ho has avançat abans, en el paper de la tecnologia, que no existia quan molts pares tenien 13 anys, o si existia, era molt rudimentària.
Per favor, Regina.
El mòbil, dona molta seguretat en els pares, no? Perquè avui en dia fins i tot els pots tenir geolocalitzats, saber on són, què fan, tot. Quin paper hauria de tenir en aquestes primeres experiències d'autonomia? És a dir, com el podem utilitzar perquè sigui una ajuda sense convertir-se tampoc en una eina de vigilància constant, no? Criden cada 10 minuts i no sé què, i on està? Amem, com ho han de fer?
Sí, aquest tema és complicat, perquè no han d'abusar del fet de que perquè puguem saber-ho o perquè ho puguem fer, ho podem fer. I m'explic, val? Jo entenc que el mòbil com una eina de comunicació, com una eina que podem emplear en cas de que sigui necessari, val? Evidentment, recomanaria que quan fa una sortida un menor, pues dugui el mòbil en les notificacions actives, connectat a la xarxa i en la bateria pues, plena, val? Sortir de casa, que sortim un 100%, és fàcil, els carregadors ara carreguen molt aviat, és fàcil complir aquestes tres coses, jo crec que és bastant fàcil, val? Què passa? Ara ve la variable emocional. La por mos pot fer controlar en demasia en el jove. I això provocarà un rebuig cap a fins i tot el fet de dur el propi mòbil, de dur l'ubicació activa, de no posar en mode avió i totes aquestes coses, val? En la qual com a eina de comunicació és útil, poden quedar que, mira, quan arribis a aquest jove, avisa'm. I te poso un missatge. Ja som aquí. Val? No.
Han d'arribar a acords, no?
Han d'arribar a acords.
Telefonades, missatges...
Claro. Després hi ha tot el concepte de la geolocalització i jo considero que és excessiu en absència de problemes o que aquella persona tingui algun tipus de malaltia, jo què sé, imaginem crisis epilèptiques o coses així, que se pugui covar, que pugui tenir problemes o problemes de salut com diabetis, que estan controlats amb aquests sensors continus. Això ja són altres qüestions que ja no consideraria sobreprotecció, sinó protecció. Mm-hmm. Val? Però realment ho hem d'entendre com una eina que podem emplear quan sigui necessari, quan estigui acordat fer-ho.
Molt bé. D'altra banda, hem de parlar també una miqueta de senyals d'alerta, de línies vermelles... Amem, què ens ha de preocupar o fer pensar que encara no estan preparats per sortir sense adults? Quins creus... Abans ho has mencionat una mica, no? Però quins punts creus que serien els més importants valorar en aquest cas?
Bueno, tornem un poc a l'explicació que he fet abans. Tenim una sèrie d'accions prèvies que jo recomano que s'hagin treballat. Pues sentir confiança en aquestes accions que s'han fet de manera repetida, pues mos donarà tranquil·litat. Si no, pues hem d'acotar un poc el fet a la maduresa de jove. Si de primera mos ho han fet bé, però després que l'adolescència perdem un poc tots el cap, val? I començàvem a fer pardalades, pues tornarem a estranyar el cercle, val? Si jo te deman que me cridis quan arribes i no ho fas, bueno, pues quan tornis, en xerrarem i a lo millor el proper dia pues no te quedaràs a dormir o no podràs anar directament. És a dir, se tracta de jugar un poc amb allò que han considerat mínim i bàsic, val? Si no se respecta, pues tindrà unes conseqüències de pèrdua de privilegis, que pot arribar a ser no poder fer la sortida per tal de tornar-se-la a guanyar.
Molt bé. I si parlant de línies vermelles, independentment de la maduresa, de la lot, no? Aquí estàvem parlant que t'ajustes una miqueta un poquet al que te demostren, però si parlant de línies vermelles, quines haurien de tenir molt clares?
Podríem marcar no respectar les coses que hem acordat, per exemple, un canvi de pla sobtat sense informar, que un canvi de pla pot ocórrer, però si s'ha d'informar...
Clar, parlant aquí... de 13 o 14 anys,
claro,
més, que són claro. Jovenets.
És a dir, si anàvem al cine allà a la plaça Espanya, però de repente anàvem a Socimax i sabem arribar de plaça Espanya a Socimax, sense que, que al final anàvem a Socimax.
Hem d'avisar.
Això seria, per jo, una línia vermella que no s'hauria de travessar. Que tu vulguis contactar i no sigui possible... Pues perquè té en modo avión, perquè...
Això ho has dit un parell de vegades,
sí,
està passat.
Sí, perquè se lleva per... M'ha passat més bé consulta, però... Se lleva per no gastar bateria.
Ah.
Com que usa molt el mòbil, mirant xarxes, YouTube i aquestes coses, posa en modo avión quan no ho miren per estoviar bateria, però clar, se perd la possibilitat de comunicar. Sí. Tengo verdaderes bregues a consulta amb aquestes coses. Aquesta seria una altra, és a dir, no poder contactar, que d'alguna manera se rompin codis de vestimenta, de en realitat no anàvem aquí on anàvem, no anàvem amb qui anàvem a anar, és a dir, que se rompi l'acord que ha vestit la possibilitat de fer l'activitat. Són línies vermelles que han de tenir conseqüències per poder seguir treballant-ho.
Molt bé. Clar, en qualsevol cas, com tu comentaves, són adolescents i fins i tot els que han rebut més informació dels pares, han demostrat-se més madurs, poden tenir a vegades comportaments poc adequats o assumir riscs per la pressió del grup. Mm-hmm. Com parlar del tema amb ells, sense fer-ne un drama tampoc, però preparant-los perquè puguin dir no, sense pones el rebuig o quedar malament davant del grup? Mm.
Tornem un poc enrere, el treball d'autoestima és molt important, l'expressió assertiva d'opinions, recordem assertivitat, com dir les coses que nosaltres pensem que hem de dir sense ofendre ni molestar en els altres, però no deixar de dir-les, això és molt important, i el fet de, això ara vaig a dir una barbaritat, val? Que és pensar abans d'actuar. Val? Jo me guany la vida quasi amb això, amb fer que la gent pensi antes d'actuar, per antecedir les conseqüències, val? Perquè quan t'estan xerrant d'aquestes coses que has comentat, el concepte que hi ha darrere és conducta de risc, i la conducta de risc pot posar en perill la integritat de la persona, i això és una cosa molt, molt greu. I la eina principal, ja en el present, és el diàleg. El diàleg per tal de aclarir per què se va fer això, en cas de que s'hagués fet, o per què se va plantejar això, i intentar acompanyar el menor en aquestes qüestions.
Molt bé. Un tema molt interessant. També si per concloure, Joan, mm-hmm. ens pots donar algunes idees o materials, el que tu trobis, per afrontar aquests primers moments d'autonomia.
He triat un article, que jo sempre m'agrada fer-vos llegir, val? Que si en el cercador posau primeres salides, que és d'un portal que se diu Red de Padres, hi ha una introducció que ha donat cos en aquesta explicació d'avui, més una sèrie de enllaços que també tenen molt bona pinta.
Molt bé, idò ens ho apuntam i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte ja l'any que ve.
Ostres, l'any que ve, sí.
Tornaràs.
Tornaré l'any que ve.
Molt bé. I després de l'entrevista amb en Joan Soler, aquest darrer programa de l'any també volem descobrir iniciatives relacionades amb educació i criança, això sí, ja per l'any que ve. Començam amb una xerrada amb famílies sobre dislèxia.
Hola, som Naraceli Salas de Disfam i vos vull dir que el dia 15 de gener estirem en el Centre Universitari de Calvià per xerrar de dislèxia en famílies. Si teniu fills amb dislèxia o dificultats específiques d'aprenentatge, vos esperam. Xerrarem de com podem preparar tutories, com podem acompanyar els nostres fills en el dia a dia, quines són les millors tècniques per treballar a casa i qualsevol dubte que tingueu ho xerrarem de forma presencial i personalitzada en el Centre Universitari de Calvià. Vos esperam.
Moltes gràcies, Araceli. I també del Centre Universitari de Calvià ens arriba un projecte, les Pràctiques Vocacionals 2026.
Si estudias cuarto de ESO o primero de bachillerato en alguno de los institutos públicos del municipio de Calvià, puedes apuntarte al proyecto de prácticas vocacionales y conocer de cerca las profesiones que más te interesan. El plazo de inscripción para el alumnado de primero de bachillerato está abierto hasta el día 30 de diciembre por la mañana y para el alumnado de cuarto de ESO se abrirá en febrero. Las fechas se publicarán durante el mes de enero.
De cara a l'any que ve, també ens arriben noves propostes des de FAPA Mallorca.
Des de FAPA Mallorca, aquest any que comença, volem seguir impulsant accions dirigides a les famílies i a l'escola. Així, continuarem fent feina per millorar els menjadors escolars, per aconseguir entorns escolars segurs i també per ajudar a impulsar i difondre trobades de famílies per arribar a acords sobre l'ús del mòbil i les pantalles en infants i adolescents. A les nostres xarxes anirem donant informació de les primeres activitats del 2026.
I acabam amb les propostes d'educació i criança que ens du n'Eduard.
Bon dia, famílies. Per aquest darrer programa de l'any he fet un recull d'activitats relacionades amb la criança o l'educació, que començaran el gener de 2026. De criança pels pares, apuntau, xerrada virtual, influencers, quan les xarxes eduquen més que nosaltres, dia 27 de gener a les 7, via Zoom. Podreu trobar més informació a Seràs UIB. I d'educació, tu propostes d'olimpíades a la universitat, que es faran entre gener i febrer per als alumnes de batxillerat, els quals els tutors han d'apuntar, important, aquest mes de gener. Apuntau, les pròximes són de biologia, de filosofia, de llengua i literatura i de matemàtiques.
I després d'escoltar totes aquestes propostes, fem una petita pausa i ens anem a fer tertúlia.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com, amb el suport del Consell de Mallorca.
Has complit amb tots els propòsits que feres la darrera nit de l'any 2024? Has fet check a totes les caselles durant aquest 2025? Si la resposta és no, enguany tornen Clara i Mamí i Laura Tur, o Laura Tur i Clara i Mamí, perquè aquest any sí que sí. Des de Pitiuses i Menorca, o des de Menorca i Pitiuses, te convidam a revisar els propòsits pel nou any i a fer les campanades tots plegats. La nit del 31 de desembre, aquest any sí que sí, a IB3 Ràdio a les 10 del vespre.
Som al darrer programa de l'any i avui hem volgut fer una tertúlia especial. Durant aquest any hem parlat molt de convivència, d'empatia, de relació entre generacions i sabem que els conflictes intergeneracionals han existit sempre, però també que el context actual fa que algunes diferències podrien dir-se visquin amb més intensitat dins les famílies. Avui volem posar sobre la taula algun dels conflictes més habituals entre pares, mares i adolescents, revisar què hi ha de cert en les percepcions que tenim els uns dels altres i acabar pensant què podríem fer perquè tot anés millor de cara a l'any que ve. Anem a saludar aquí ja a pares i mares que ens acompanyen. Hola, Salvador.
Hola.
Hola, Vicky.
Hola.
Hola, Núria.
Hola.
Hola, Conchi.
Hola.
I del lots en tenim molts, també, des dels 12 d'en Joel. Hola.
Hola.
Després anant creixent en Alberto. Hola, que ja en té 14.
Hola.
Molt bé, seguim amb Paula. Hola, Paula.
Hola.
Hola, Núria.
Hola.
Hola, Maya.
Hola.
Hola, Héctor.
Hola.
I hola, Eduard.
Bones.
I és més gran que l'Eduard, que ja entra a 20, no? Els altres tenen ja edats més variades, eh? Molt bé. Que esteu preparats per reflexionar?
Sí.
Sí. Sí. Sí.
Vinga. I d'on de dir que un dels conflictes més presents dins les famílies és el mòbil i les pantalles. Sovint els adults tenen la sensació que els joves estan massa enganxats. Però els joves també veuen, avui en dia, que els adults fan un ús bastant semblant del mòbil i de l'ordenador. La primera pregunta que vos faig, penseu que joves i adults som igual de dependents del mòbil? Podeu dir sí o no?
Sí.
Sí.
Sí. Sí. Tots coincidiu. Venga, argumentau un poc la resposta.
A ver, yo creo que a lo mejor los adultos lo usan para trabajo también, y los niños lo usamos más para ocio, pero al final todos perdemos mucho tiempo delante de las pantallas en el día a día y siempre nos acabamos enganchando.
A tots ens passa lo de que miram un vídeo perquè tenim 5 minuts i al final ens passa una hora. Ens passa tant a nens com a adults.
Clar, està una mica creat per això. Què diríeu que genera més conflicte dins la casa? Els temps de pantalla, que si estan moltes hores, el fet de que no t'escoltin habitualment amb atenció?
A casa nostra el que crea més conflictes és que no t'escoltin. Vull dir, el temps de pantalla, a veure, que te preocupa, però quan tu estàs xerrant i estàs mirant un vídeo és com, mira-me, eh?
Sí. Però els adults... Són conscients que nosaltres potser també ho fem?
Jo també ho faig, i som conscient quan no ho estic fent, i quan ho estic fent no me dono ni compte. Però sí, també, a veure, que a vegades estic...
Sí, sí, passa a adultos, o sea, nos pasa a los adultos y le pasa a los jóvenes. Lo de no prestar la atención suficiente.
Hauríem de revisar, idò, en general, el nostre ús de la tecnologia? Sí o no?
Sí, sí, sí.
Tots esteu d'acord? Que bé, eh?
Bastant.
Per ara no hi ha massa debat. Vinga, anem a tòpics un poc relacionats amb la tecnologia. A vegades se dona per fet que els joves en saben molt perquè han crescut en pantalles i que els adults són poc hàbils, no?, digitalment. Jo vos deman, no sé, si els joves dominen tant la tecnologia més enllà de soci digital... ¿Y si los adultos realmente en saben tan poco?
Yo creo que las hacemos diferentes. Ahora justamente miraba a Héctor porque él piensa que soy muy poco hábil con la tecnología. Yo creo que lo usamos de una manera diferente. Ellos van a un ritmo y de una manera completamente diferente a como lo hacemos nosotros. No es que seamos más o menos hábiles, aunque él piense que sea menos hábil, sino simplemente que lo utilizamos de otra manera, ¿no? No creo que...
¿Quina diferència penseu que hi ha?
A ver, yo creo que también... Aparte de que nosotros lo usamos más para ocio y ellos más para trabajo muchas veces, yo creo que también es importante que nosotros como que ya hemos nacido con las pantallas cerca, pues como que nos da igual probar y vamos sin miedo y por eso somos como más atrevidos. Pero no significa, o sea, es una manera distinta de usarlo, pero no significa que se nos dé mejor.
O también que al ser más petits, nosotros tenemos... aquell do de poder aprendre una mica més ràpid i a vegades li pillem el tranquillo més ràpid.
Molt bé, amb Héctor, tu per al·lusions.
També hi ha que considerar que no tot tipus de joves usen el mòbil de la mateixa manera.
Això
perquè hi ha alguns que, per exemple, ho saben usar de manera superficial i altres que potser inclús canvien el sistema operatiu.
Clar, de totes maneres, penseu que encara persisteix la idea, amb en Núria, de que els adults són com analfabets digitals, no s'enteren, tal. Encara persisteix aquesta idea entre els joves o està canviant?
No, jo crec que encara està.
Encara
sí,
està.
Bastant present, sí.
I pares, vosaltres realment considereu que no, a part d'anar a un ritme diferent o de ser més porucs o no tenir potser la iniciativa que tenen ells, realment penseu que els pares no saben manejar la tecnologia?
Jo considero que sí, lo que ocurre és que... Lo...
Que sí la sabem o que no?
No. Que sí la sabem.
Molt bé.
Lo que ocurre es que, como decía Joel, lo solemos aplicar en otros ámbitos. Ámbitos. Yo, por ejemplo, soy más habilidoso que mis hijos para determinadas...
En el
Excel. O incluso para algunos trámites burocráticos que hay que hacer a través de Internet, pues yo tengo más soltura porque llevo más tiempo. Al final se
porque
trata de que...
Más.
Claro, al final, de lo que más practicas, seas, tengas la edad que tengas, es de lo que más sabes.
Clar, els hem demanat a ells si persisteix la idea de que els pares no en saben, però nosaltres també sobrevaloram, pot ser un poc, els seus coneixements digitals?
No, yo creo, por ejemplo,
depende
que...
Depende de cada oficio, también, evidentemente.
Yo creo que en mi caso en particular sí que son bastante rápidos.
¿Y si parlamos en general?
Jo crec que en general sí que sobrevalorem. Vull dir, ja tots pensam, en saben més que jo. En saben més que jo, i ara li demanaré, com se fa això? I a vegades és el que va dir en Salvador. Segons de què se tracti, no té per què saber més que tu, perquè ells fan sota cavall rei. Com perdó. Clar, fan el que fan, miren vídeos, xarxes socials, qualque cosa de digital, de dibuixar i coses d'aquestes, però si vols demanar fer la declaració de la renda...
No us han esclavepint.
No us han esclavepint, efectivament.
Molt bé. Vinga, anem més enllà de la tecnologia, que és un tema sempre de debat. Un altre dels grans xocs de percepció entre generacions, que és un tema espinós, és l'esforç i com gaudir de la vida. Molts joves tenen la sensació que els adults no saben gaudir gaire de la vida, que viuen massa atrapats en obligacions, en responsabilitats, i els adults a vegades tenen la sensació que els joves no estan disposats a esforçar-se, que ho tenen tot més fàcil i que els costa assumir compromisos. Clar, algú vol opinar algo sobre aquest tema? Almenys Joel Banyet, venga.
A ver, yo creo que sí que es verdad que nos cuesta coger compromisos y también claro, tú piensas que tú podrás con las obligaciones y podrás con todo y podrás seguir haciendo cosas de ocio y luego hasta que no lo vives de primera mano no lo sabes.
Per tant, penseu que la mirada dels joves canviaria si tinguessin més oportunitats, vinga Maya, d'assumir responsabilitats i veure què implica la vida adulta? Tu què dius? Tu estàs pensant també amb Alberto.
Jo crec que no hi ha molt que opinar perquè al final això és la vida. Els més joves volen disfrutar i tal, i després quan són majors ho hem après per les dolentes.
Amén, Paula, tu què trobes?
Jo crec que... O sigui, viure la vida adulta és tenir pues, responsabilitats i això, i que a vegades sí que és vera que pensen com uf, és que els nostres pares o els adults estan pendent de... estan estressats, estan pendent de mil coses a la vegada, però... Jo crec que també és això lo que consisteix la vida adulta.
Y a ver, que sí, que es muy difícil independizarse y que salir de casa y también volverte, o sea, actuar como un adulto, pero antes todo el mundo vivía en una misma casa y no se quedaban adolescentes eternos, actuaban, trabajaban y actuaban como adultos.
Uy, aquí ha entrat un tema espinós, no? Perquè és vera que a vegades se diu que costa posar en pràctica la responsabilitat i l'esforç precisament perquè no se poden emancipar els lots. Però és vera que aquest argument el va treure una Magdalena fa un temps, que abans se vivien tots a casa i els rols eren diferents, no? És un tema interessant. Digues, Héctor.
Sí que és vera que canviar la societat, perquè abans sí que se feia això, però a la vegada molt joves paraven d'estudiar als 14 anys, si s'anaven a treballar, també és vera.
És que tenien una vida... Tenien un contacte amb la vida adulta molt més ràpid, no?
Sí.
Tal vegada hem de trobar un terme mig, no? Home, pares, vinga, opinau una mica, que no vos heu banyat gens. Estau aquí fent que s'invescava, no, encara d'atenció...
És que al final, los niños tienen que ser niños, los jóvenes tienen que ser jóvenes, y no es época de tener según qué responsabilidades. Sí que sería bueno que a lo mejor hubiese un poco más de empatía y de comprensión, entonces a lo mejor hacer algún tema, algún día de intercambio en el que los jóvenes hagan de adultos y los adultos de jóvenes para que hubiese más comprensión y empatía. Pero... Los jóvenes tienen que ser jóvenes y no es la época de asumir según qué responsabilidades.
Clar, el que passa és que avui un dia un jove de 20 anys te diu, és que els adults sou... També passa que l'adolescència s'està com allargant fins als 25, aproximadament. Clar, aquí és també un tema...
Sí, jo volia dir això. Adults, bé, defineix adult. Defineix adult. Adult és un lot de 30 anys, o una lota de 30 anys, que no té més responsabilitat que fer feina i guanyar-se la vida i fer el que vol amb això. Adult és una persona en 40 que ja té dos nins petits i va que no sap què ha de fer en la seva vida.
En teoria, adult és a les 18 anys.
Bueno, pues, adult, ahí està, adult, defineix adult.
Busco,
no tots
busco
adult.
La RAE, busco la RAE.
Sí, busca la RAE, menció altra. No, és que a veure, adults, hi ha molt d'adults, i no tots són iguals, i no tots poden fer les mateixes coses.
Claro. Yo creo que habría que haber un equilibrio, ¿no? Porque también depende de lo que decís. depende de la edad también que tengan, ¿no? Es verdad que según qué edades de adolescencia están en un proceso de autoconocimiento, su cerebro funciona diferente, son como más egoístas, porque está ese egoísmo que se habla de, entre comillas, ¿no?, de la adolescencia, pero sí que es verdad que debería de... También el mundo va muy rápido, queremos también a veces, que es lo que dice Salvador, que a veces tienen que disfrutar más de lo que de su edad, porque a veces todo va muy rápido y queremos que sean mayores desde, ya desde siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que también tendrían que tener un poco de equilibrio. Es verdad que yo también entiendo que tú tienes la edad que tienes y necesitas pues disfrutar de cosas y tener un poquito menos de responsabilidades, pero también tienes que tener otra, ¿no?
Claro, no és el mateix tampoc viure a casa en 15 amb els teus pares, sí, que en 25, no?
Exactamente, sí.
Que són joves també.
Totalmente.
Però... Ni 35.
Sí. Ni 35. Amén, Conchi.
Yo creo que también mucha culpa de los padres, que al menos mi caso, ¿no?, que a veces por no discutir o por evitar cosas hacemos lo que ellos podrían hacer.
Sobreprotegir.
Sí, i les quitamos... Sí.
Un altre tema interessant,
sí,
també.
Sí.
Anem a un altre tema que genera tensió, tot i que tots estàveu molt concentrats i tranquils, que és el tema de l'autocura i de saber dir que no. Avui se parla molt de cuidar-se, de posar límits, de prioritzar-se, que és un canvi important respecte a altres èpoques, però no sempre és fàcil saber on acaba cuidar-se i on comença a evitar compromisos i mirar només per un mateix. Aquí passa quan ho hem parlat a tertúlies amb joves, en joves més a partir de 18 anys, no parlant tant d'un lot de 14, sinó un jove ja més gran, i molts joves diuen que tenen la sensació que els adults no saben posar límits, ni a la feina ni a la vida personal, que els costa molt dir que no i cuidar-se un poc més. I en el mateix temps, els adults, a vegades tenen els adults pares i mares, parlarem de pares i mares, tenen la sensació que a vegades els joves fan servir una mica d'aquest discurs de s'autocura per no esforçar-se, per no complir amb el que s'ha dit, o per no tenir gaire en compte els altres. Vinga, Eduard, conta una mica tu què opines d'aquest tema.
Estic tirant pedres damunt del meu terrat, però sí, sí, ja... Hi ha molts joves que empleen aquesta expressió. O sigui, ja han comentat altres pics temes de salut mental que aniria relacionat amb l'autocura, que hi ha molta gent que diu ai no, és que tinc ansietat, ai no, és que tinc depressió, i no estan diagnosticats, o encara que no estiguin diagnosticats no són símptomes.
No t'ajuda a fer la mudança perquè avui no me sent amb ànims, tot i que havien quedat a les 8.
Jo crec que s'ha de saber que a la vida hi haurà moments, així com hi ha assignatures que no mos agraden i les han de passar, encara que estudis una carrera que t'agrada, hi haurà assignatures que no t'agradaran i les has de passar si te vols treure la carrera. Pues a la vida hi ha situacions que potser no t'agraden, però que s'han de passar.
Paula, tu què penses?
Jo penso que sí que és veritat que ara com que se xerra molt això de posar límit, de dir que no, però sí que és veritat que en què costa, i crec que els adults a vegades sí que potser costa més, perquè antigament era més com respectar els superiors, per exemple, en el jefe, i crec que sí que és vera que a vegades costa més dir que no, i que és algo que jo crec que està bé que s'estigui com popularitzant, però també hi ha que saber quan hi ha que dir que no, perquè a vegades estàs en un compromís, o en el cas que han posat de la mudança, jo què sé, ja aquesta persona està esperant per tu i tampoc pots posar aquesta excusa, saps?
Es troba un equilibri.
Yo creo que también el problema es que tú te vas a las redes sociales y hay 20 mensajes de cuídate y luego otros 20 que son de disfruta el tiempo con tus amigos, sé empático con ellos, disfruta al máximo, ayúdalos. Y claro, todo el rato hay mensajes que se contradicen así y claro, es difícil saber qué escoger. Y hay que encontrar como un punto medio. Y luego, yo creo que a los jóvenes no les hace falta que se cuiden mucho más, porque ahora a esta edad ya te cuidas de por sí, no hace falta que te motiven más a hacer eso. Y los adultos sí que es verdad que deberían ser, ¿cómo decirlo?, menos hepáticos, o sea, sí, pensar más en ellos, pero eso no significa que dejes de pensar en los demás.
¿Qué trobau, pares?
Que tenemos mucho mérito.
Porque
sí, sí. No, porque además somos una generación en los que hemos vivido en nuestra familia, incluso a nivel laboral, roles muy diferentes a los que estamos ahora, a lo que nos pide o lo que pensamos que tenemos que hacer. Entonces, hemos pasado de una organización familiar o laboral o incluso de amistades en el que los roles eran diferentes y había unos compromisos muy definidos, a que ahora además nos tenemos que saber cuidar y no solo pensar en los demás, sino también pensar en nosotros.
Pues
entonces,
es complicado.
Y en los jóvenes también, entonces, por eso digo, tenemos mucho mérito.
De totes formes, hem de dir que tots els joves vos estan donant missatges molt, molt empàtics, no?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, eh? Digues, Héctor.
També és cert que molts d'aquests missatges, sobretot, com deia en Joel, se distorsionen molt per les xarxes socials.
Clar.
Perquè hi ha gent que té un punt de vista més, entre comilles, egoistes, altres que tenen punts de vista com més oberts. És una cosa molt...
Cadascú ho interpreta
molt
dispar, com pot.
Hi ha, de fet, hi ha un gran percentatge de persones que simplement donen aquests missatges per donar-los.
En per aquest, aconseguir influències.
En aquest cas, a lo millor se podria aplicar l'imperatiu categòric d'encant.
Ara ja ens posem molt filosòfics, no? Bé, vos vaig a demanar fer un exercici ara d'empatia, més, encara, que és pensar què podríem fer de cara a l'any que ve per millorar aquests petits conflictes intergeneracionals, per alleugerir-los i per intentar anar tots a una. Ja han fet una mica aquesta tertúlia, ara ve ja la part productiva. Vinga, idees. Han de ser breus, curtes, molt ràpid. Vinga, Alberto.
Les coses que no es costen molt, fer-les pels adults.
Vinga, Maya. O Núria.
Un cap de setmana on s'intercanvien els rols.
Ah, no, i mira, això quasi podria donar per una pel·lícula.
Un dia basta, un dia basta.
Paula.
Tenir en compte que són temps diferents... com, o sigui, que ja no són com abans i que a vegades es, no sempre comparar com quan un pare era jove com ara, perquè són temps diferents.
El context és diferent.
Pues compartir aquelles coses en les que a lo mejor puede haber un poco de discrepancia, ¿no? Por ejemplo, el tema de alguna aplicación, temas tecnológicos, hacer cosas conjunto.
Molt bé.
Jo diria seure-mos una estona i escoltar-mos sense xerrar. Primer xerres tu, jo t'escolt i t'entenc, i després xerrar jo i tu m'escoltes.
Practicar s'escolta.
Practicar s'escolta.
Jo estoy en, como Vicky, nosotros la practicamos en casa, que es qué puedo hacer yo para que tú llegues a esto, o qué puedo hacer yo para mejorar, ¿no? Yo creo que es importante tener ese equilibrio de preguntarnos unos a otros, ¿no?
A ver, cada uno tiene sus cosas buenas, cada uno es que se las explica al otro, escuchando, y luego también los padres ya son bastante empáticos, no hace falta que... Eso también se protegen a veces.
De bueno, si d'aquí uns anys en Joel se manté així,
Vamos a ver.
De bueno, esto queda grabado, ¿no?
Sí, 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 ho tendrem. Ara són 12 anys.
En tenir 16 o mirarem?
Hem de fer una revisió, Molt bé. I de moltes gràcies per aquestes reflexions tan interessants, però vos he de dir, pares... que m'han fet una petició als adolescents. Com resulta que a la segona hora del programa tindrem una part de secció retro i de marxa de totes les èpoques, m'han demanat que per compensar un poc i per acabar aquesta tertúlia un poc més animada, vos fan passar un nou test d'argot juvenil actualitzat, perquè comenceu l'any que ve preparats.
Con lo bien que hi va.
Que esteu d'acord?
Sí!
Sí.
Sí.
Vinga! Pares, teniu un minut per contestar el més ràpid possible. Sí, vale. Vinga. Què vol dir lutear?
Ni idea.
No. No.
Lutear. Seguir a Lutero?
No. Recollir o cercar objectes, recompenses o equipament que deixen els enemics.
Ostres.
Què vol dir farmear?
Anar a la granja.
No. Bé, i...
cultivar algo.
I repetir una acció de manera sistemàtica. Què vol dir nerfear?
Dios. Ni idea. Nerf.
Afablir o reduir el poder d'un personatge.
Todo es de videojuegos.
Hem començat per aquesta part. Bufear.
Sí, l'inrevés de l'altre.
Potenciar l'habilitat d'un personatge.
Eso.
Home, vinga, més fàcil. Pof.
Pof.
Caer.
Caer-se.
Ve de l'anglès point of view. Segur que ho heu vist a vegades a TikTok.
Vale.
No? Per posar una situació concreta des d'un punt de vista determinat. Què vol dir funar?
Estic funat. No ho sé.
Cansado?
Cancelar algú xarxes. No. Què vol dir... Vinga, G-R-W-M. Get ready with me. I la darrera, 6-7.
Bueno, eso no me lo repites mucho, pero es como...
No significa nada.
Es sí, como algo que haces algo bien, ¿no? Pues sí.
Correcte, no significa res. És una resposta com ho dic, tipus més o manco, ni bé ni malament.
Es va acompanyar d'un gesto.
Sí, sí, seven, sí, seven.
Què tal, los pares? Ho han fet bé?
Beníssim.
Bé, volia dir que així ja...
Ho han fet 6-7.
Anava a dir que estàvem més preparats per l'any que ve, però no.
No.
Bé, després vos tocarà a vosaltres, a l'Otge, ballar i fer la serreta. I què vos pareix acabar amb aquesta primera hora recordant els millors moments de nou venim amb manual?
Vinga!
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears.
Estau preparats ja, no?, per recordar alguns moments de 2025 de Nou Anim en Manual, sí?
Sí,
sí. Sí. Hem de dir que s'ha afegit la Malen, o la Malen.
Hola.
Vens preparada, tu també, per recordar?
Sí, sempre.
Molt bé, molt bé. Hem de dir que aquest any ha estat molt intens i que si el 2024 va ser l'any de la celebració del nostre desè aniversari, això vol dir que a principis de 2026 ja en fan 12, atenció... El 2025 ha estat marcat per més hores de programa i també per la nostra aventura televisiva, perquè han fet píndoles de Nou Anim en Manual i Betres Júnior. Tot s'ha fet una mica de tos, eh, que sí?
Sí.
Molt bé. Però anem ja a anar al records directament d'experiències, per exemple, sensorials. Perquè ja sabeu que en els tallers sensorials de la Núria, la nostra arqueòloga, que està aquí precisament, els nens han de descobrir pistes a través dels sentits. I la Núria s'ha convertit ja en una experta recreant, especialment, podríem dir, aromes. Els direm aromes. I tenim un record, el dia d'esteller sensorial de Museu Curiosos. Va ser una experiència impactant. Eh? Anem a escoltar com se va atrevir a fer la prova en Rubén i què va passar.
Estàs segur?
Sí.
Sí. Sí.
Vinga, és un valent.
I tanto.
I tant. Després, Eduard, surt ràpidament amb el que creguis, no?
Sí, sí, sí.
Ràpidament, tu...
Ja estic poc encara, jo.
En suma... Ànims, Rubén.
No, tienes que...
L'has d'obrir.
Abrir i ha de coger, sí.
Ah, fa falta?
Sí.
Ai.
Quina pesta!
Que tu que pastacte que no el toquis massa, solo. Que te quedarà solo ses mans.
Sí.
Tu pastacte que diries que és? Una cosa pels peus.
Tomillo?
No. Una cosa pels peus, per vestir els peus. Un cal...
Un calcetín?
Un calcetí, sí. Que fa bona o mal olor?
Malíssim!
Ui, sí, ha de durar.
Ha llegado.
Perquè...
Idò, de què podria ser el museu amb aquests aromes tan intensos?
Calcetins o d'olores intensos.
Calcetins no...
No.
A mi hem intentat...
Cremes de...
Uf!
No cobrem el programa així.
Amen. Això, quan aneu pel carrer i vos ve aquesta flaire així... Sí. Què pot ser, idò? El museu de... Volíem recrear l'ambient. De fems, correcte. Hi ha museu de fems.
Ai, sí.
Núria, respira, venga.
Pues sí.
Ho ha recreat la Núria, eh?
Sí.
Ella s'ha esforçat, ha agafat un calcetí i l'ha...
He pensado que para recrear lo mejor tiene que ser muy sensorial.
Clar, no? Sí, totalment. Ha estat una experiència...
No, además lo...
Inversiva.
Bueno, pues, como bien hemos olido, pues tenemos un museo de la basura.
Sí, a Nova York. A Nova York, sí. Que no venim en manual.
En este...
Núria, va ser una experiència dura per tu, eh?
Sí, porque además ese olor, yo no pensaba que se iba a recrear tan bien. Se recreó, que de repente estaba todo el plato, o sea, todo se olía, o sea, todo el estudio...
No, era horroroso.
Era horroroso, todo el estudio olía fatal, abríamos la puerta, seguía oliendo.
Hem de dir que per en Rubén però ha estat una experiència de creixement, perquè ara ja s'anima totes les proves sensorials perquè creu que no hi ha res que ho pugui superar.
Sí, però además es que ya siempre recuerdas, es como yo siempre digo que a lo largo de tu vida vas creando recuerdos, sí, ¿no? Ese va a ser un recuerdo que lo vas a recordar toda la vida.
Y a més diuen que els olors són els records més fixos, per tant.
No, no, pues ese lo recordará toda la vida él y todos los que estábamos aquí.
Totalmente.
Tots els pituitarios recordaran.
Yo no podía ni hablar, además.
Y perdió la pituitaria, ¿no?
Totalmente.
Amem, hem de dir que 2025 també ha estat un any de progressos. Ja sabeu que els karaokes en japonès se'ns resisteixen, però amb una família mallorquina japonesa hem intentat aprendre un poquet de japonès. Hem començat pels números i bé, ho hem intentat.
Nana.
Nana.
Hachi.
Hachi. Hachi.
Kyu.
Kyu.
Ju.
Ju.
Molt bé. Vos en sabreu algun de memòria?
Sí. Sí, sí.
Vinga, i de... Deix un número, qualsevol, de 1 a 10.
5.
Com vols 5?
Go.
Go.
Correcte. Un altre.
Kyu.
No, però l'has de dir en català.
8.
9.
9, vinga.
7.
No, ara de dir en japonès. I això ens està liant, eh? Bé, farem una cosa. Intentau dir els números de 1 a 10. Vinga, tots junts.
Ichi.
No. Ichi ni.
Ichi ni.
Cadascú en el seu ritme.
You.
Bé, correcte. Estan començant, hem de saber anar. La veritat és que ens costa una mica, ho hem de reconèixer, però diríeu, amb aquest petit progrés, han pogut millorar els karaokes en japonès aquest 2025? Sí o no?
Sí!
M'agradaria dir que sí, però no.
I de tenir que la resposta és que sí, amb un pot d'ajuda.
Alalele, alalele, alalele,
Amem, toro.
Cha-cha, watashi no rimaki alale, kuru-kuru megane no onna no ko. Honto wa
kore naisho,
roboto yo. Kinto hitoto byo tsukisama, koyo uchujin, bikura koita. Penguin mura kara oha konbanchi wa migi muite hirari muite paicha. Paicha.
Molt bé, molt bé. Ha estat el millor karaoke, no per part nostra, però sí que... Gràcies, Toru. Tu no saps, ara...
Después de, no sé, 20, después de 20 años o 30 años que canté esto.
Te diré una cosa, el programa té 11 anys i no ens havia sortit bé mai. És a dir que... Ja era hora, ja era hora. Que ho hem aconseguit, un aplaudiment. Vale. I clar, ja que hi som, si parlant de cantar, penseu que els pares també hauran aconseguit cantar bé les cançons dels dibuixos dels 80.
Sí.
O practicar 40 anys, eh? I d'anem a comprovar-ho. Tenim dos temes musicals per comprovar-ho, mem.
Si me quieres conocer, pon mucha atención.
Soy un homo.
No ve que tros, no ve que tros. Vení un altre. Evitando a los enemigos, mem.
Evitando a los enemigos.
A los trolls y a las mofetas. Con mi gorro y con mi forro
voy corriendo de aquí para allá.
Molt bé.
Hay problemas que no solucione Maya, la pequeña y dulce abeja Maya. Vuela sin cesar.
La, 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 la.
Ella, Maya, Maya.
Mare meva. Quin de l'art treu, pares. El devia llorar, eh?
No, no venim arriba.
Sí, massa. Bé, podem posar més anys. Ja en tinc 40 practicant, podem practicar un quant més. I clar, han dit que varen celebrar els 10 anys, l'any passat, i també han celebrat 550 programes.
Sí.
En concursos, en diversió, i no sé com, veient les experiències prèvies, també amb un tema musical ens vàrem animar. Que el voleu escoltar?
Sí.
Vos he de dir que estava tot pensat i hem posat el tema anterior perquè aquest ara sonàs molt bé. Vinga.
Cinema, arqueologia i espectacles. Entrevistes i tertúlies
per pensar.
I també molts concursos.
Per aprendre jugant.
I algun dia també toca ballar.
I quan programa són ja
550.
I com ho celebrau?
Fent el manual.
A través de les ones per la ràdio a IB3.
Molt bé! Aplaudiment! Molt bé! Que vos ha agradat tots aquests records?
Sí!
I doncs jo crec que així podem acabar aquesta primera hora de programa i preparar-nos per la següent, que tindrà una part dedicada als més petits i secció retro i de marxo. Donant pas als companys d'informatius i tornem d'aquí uns minuts.